Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Anna Closa. Cada tres dies mor un avi sol a Catalunya. Segons Avança Catalunya Ràdio, des del gener els bombers de Catalunya han trobat 98 persones majors de 65 anys mortes a casa seva. El 2019 els bombers de Barcelona van trobar 102 persones de més de 61 anys mortes a casa seva, que suposa dues cada setmana. La xifra exacta, però, no se sap, perquè moltes vegades els bombers no sempre intervenen i com que ni Mossos, ni SEM, ni policies locals no en fan cap recompte oficial, no consten enlloc. El preu de la llum segueix pels núvols i torna a ser notícia. Avui marca un nou rècord històric, supera ja els 288 euros al megawatt hora, un 26% més que l'últim rècord registrat. El pic més alt del preu de la llum serà entre les 9 i les 10 del vespre, quan el cost de l'electricitat fregarà els 320 euros al megawatt hora. I el Parlament acaba d'aprovar els pressupostos per a l'exercici del 2022 de 65 milions d'euros, uns comptes polèmics perquè no hi ha entesa sobre si el cost de l'IRPF de les dietes l'han d'assumir els diputats o ho ha de fer la cambra. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. La cambra ha aprovat uns comptes que són 2,5 milions més alts que els últims, però hi ha una qüestió que ha quedat oberta. Què passa amb l'IRPF que han de pagar els diputats en concepte de dietes? Fins ara es pagava a banda del sou i, per tant, no tributava. Però això deixa de ser així i queda per decidir, abans que acabi l'any, si la despesa l'han d'assumir els diputats o si ho ha de fer el Parlament. La CUP i els Comuns ho tenen clar. Pau Jubilà i Susana Segovia.
El que ens preocupa i ens inquieta a nosaltres, aquesta IRPF, doncs que haurien de pagar, entenem nosaltres, els diputats i diputats que cobrem prou diners per fer-ho, ho acabi pagant el Parlament de Catalunya i, per tant, tots i totes els ciutadans de Catalunya.
Aquest traspàs de tot allò que hem cobrat durant molts anys com a dietes de mobilització quan no ho eren, quan eren en realitat un sou encobert, creiem que aquest pas s'ha de fer, que és necessari fer-ho, però no ens ha acabat de quedar clar quin és el sistema i com es pretén fer, i no considerem que això hagi de suposar un augment de la despesa pel Parlament, efectivament.
Els dos partits hi han votat en contra, com també ho ha fet Vox, perquè no vol que el pressupost general del Parlament sigui més alt que el de l'any anterior.
Gràcies, Judit. I amb successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home que, com a presumpte autor d'una ganivetada al Raval de Barcelona, que ha acabat amb la vida de la víctima. Cap a 3:15 de la nit d'aquest dimecres, la policia va rebre l'avís d'una baralla entre diverses persones al carrer Hospital. En arribar, els agents van trobar una persona ferida per arma blanca que va ser traslladada a un centre hospitalari on ha acabat morint. Minuts després, els Mossos van detenir el presumpte autor a les rodalies del lloc dels fets. El detingut té 59 anys i és de nacionalitat líbia. En plana cultural, acabem de saber que el Festival Clownia de Sant Joan de les Abadesses ha suspès la seva 7a edició i retornarà l'import de les entrades a les 5.000 persones que n'havien comprat. Les dues últimes edicions del festival ja s'havien cancel·lat per la pandèmia. L'organització ha comunicat que se li fa un difícil organitzar el festival veient la difícil perspectiva que segueix vivint el món cultural a causa del coronavirus. I avui arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, el de Sitges. És el primer festival de cinema fantàstic del món i la manifestació cultural amb més ressò mediàtic de Catalunya. Aquesta serà una edició força més normalitzada que l'anterior. De fet, ja ha esgotat entrades per moltíssimes sessions. L'allau de propostes s'enfila fins als 169 llargmetratges i 100 curts. Els premis honorífics d'enguany seran per Mamoru Hosoda, Belén Rueda, Carlos Saura o Emilio Gutiérrez, entre altres. Moment ara per la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça de bàsquet disputa aquesta nit el segon partit de l'Eurolliga a la pista del Bayern de Munic. Els homes de Sara Jasikevicius arriben a Alemanya sense haver perdut cap partit des de l'inici de la temporada. A banda de ser líders a la Lliga Endesa, el conjunt blaurana es va exhibir en el seu debut a Europa ara fa una setmana contra l'Alba de Berlín. El Barça afronta el partit amb la baixa de Sanli, que no ha viatjat amb l'equip cap a Alemanya. Pel que fa als bavaresos, va rebre el primer partit de l'Eurolliga i compta amb diverses baixes importants. L'enfrontament es podrà seguir a partir de 8:45 en directe per DAZN i Movistar Plus. Pel que fa al futbol, el Kun Agüero accelera la seva recuperació per poder debutar amb el Barça en el proper partit de Lliga contra el València, diumenge 17 d'octubre a les 9 de la nit. L'argentí s'ha entrenat tot sol aquest matí a la ciutat esportiva, tot i que la resta de l'equip tenia el dia lliure. També s'ha entrenat Dembélé, tot i que la seva tornada a l'equip no està prevista fins a finals d'aquest mes d'octubre. Cal recordar que amb l'aturada de seleccions fa que l'equip hagi quedat sota mínims i, a més, aquest cap de setmana no hi ha jornada de Lliga.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i festa teva, Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Treballem les neurones.
Gairebé 9 minuts que passen de les 12, fent acompanyar els matins aquí al matí a Ràdio Estel. T'acompanyem en el teu dia a dia. I la veritat és que ens agrada també parlar de ciència. No podia ser d'una altra manera, perquè ens ajuda a entendre el món que ens envolta. Per això, un cop al mes, convidem doncs a Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, perquè ens hi ajudi. Com estem, Joan?
Molt bé, Mercè, i tu?
Benvingut novament.
Gràcies.
Bé, la veritat és que sí. Però saps què passa, Joan Anton? Que estic ben encuriosida per saber què ens explicaràs avui. d'avui, perquè hem deixat el titular de la secció d'avui de Treballem les neurones a primera hora, que ens hem quedat. El Joan Anton avui ens parlarà de la meravellosa recepta de cuina de la vida. Jo li preguntava al Joan Anton, ets cuinetes, Joan Anton?
Jo et deia no gaire, a veure, soc molt pràctic, intento fer-ho i cuino, però després em comparo amb com ho fa la meva dona i la resposta seria no soc cuinetes.
Però avui no parlarem, no, concretament?
No, parlarem d'una cuina més fascinant que aquesta, que la que fem a casa, ja veuràs.
Explica'ns una mica, perquè ens tens ben encuriosits, per on comencem?
Doncs mira, jo et diria, la forma més senzilla de començar és entendre que tot el que ens forma a nosaltres, i al nostre gat, i a l'arbre, hi ha una papallona, tot això són elements químics. Estimem, ens emocionem, pensem, ens enfadem a base de com funcionen les reaccions químiques que tenim dins el cos. Per tant, si anessis a esmicolar una personeta, trobaries que estem fets d'aquests elements químics, que són els que vam estudiar a l'institut.
Oi tant!
Tots, la famosa taula per aquells elements, la recordes?
Sí, oi tant. Mira, m'ha vingut al cap. Tinc aquella taula magnífica.
Molt estimada o odiada en funció del profe que te l'expliques, perquè a vegades les coses van així, no?
I en funció si eres més de química o física.
Sí, també és veritat.
Però sí,
una mica sí, però fixa't que el professor al final et marca molt, perquè sí. Si te l'explicaven bé, aquella taula és un compendi increïble del que ara anirem explicant, de com funciona la recepta de la vida.
Clar, estem parlant d'aquesta taula periòdica, els elements, no? L'hidrogen, el liti, el sodi...
Exacte, tots aquests que hi havia. Però hi havia un problema, Mercè, perquè tu la recordes, la taula més o menys? Doncs
sí.
Els primers elements químics que hi ha allà, el més senzill és el número 1 a l'hidrogen, el número 2 és l'heli, el número 3 és el liti, i després ja en venen un munt, el sodi, el ferro, el clor, tot. Doncs mira, el problema que tenia la natura és que quan va crear l'univers, el Big Bang, el primer sospir de l'univers, només va crear hidrogen, heli i una mica de liti. Els tres primers elements químics de la natura. L'hidrogen és un gas, l'heli és un gas, el liti en va crear molt poc. Que nosaltres sapiguem l'heli no forma part de cap ésser viu de la natura. Per tant, la natura no tenia en què fer vida. Només tenia hidrogen i heli. Ves quin problema tenia.
I què va passar, doncs?
Doncs mira, en el Big Bang, en el primer instant aquest, en 3 minuts es formen tot l'hidrogen que hi ha a la natura, a l'univers es forma en aquell moment, l'hidrogen, l'heli i el liti. I en aquest joc de fer elements químics, com que l'univers està expandint enormement en aquell moment i s'està refredant, més o menys als 20 minuts ja no pot fabricar més elements químics. Per això s'atura aquí. En canvi, si tu agafes, per exemple, ara t'explicaré la recepta de fer una personeta, i veuràs que, clar, intervenen moltíssims altres elements químics més enllà d'aquests que t'he dit. Jo, quan era pequeny, em van dir que els nens els portava la cigonya, després vaig veure que hi havia altres formes de fer nens, i ara veurem una altra forma de fer una personeta.
Avui al Matí a Ràdio Estel, en Joan Anton Català ens està explicant la recepta de la vida. Doncs hem començat per l'univers i ara ens centrem, com deies, amb els humans, no?
Exacte, i anem a fer aquesta recepta, val?
Vinga, va.
Anem a cuinar-la tal com la cuina la natura. Anem a fer un nadó de 3 quilos de pes. 3 quilos de pes. Mira, hauríem d'anar al supermercat de la natura i comprar els següents ingredients. 1,8 quilos d'oxigen, 700 grams de carboni, 300 grams d'hidrogen, 77 grams de nitrogen, 43 de calci, 34 de fòsfor, i ara hi ha 4 grams de potassi, 4 de sofre, 4 de sodi, 4 de clor i polsim molt més petitó de magnesi, ferro, fluor, zinc, rubidi, estronci, silici. Recorda que quan fem cuina, de cops, són aquests petitons que tu li poses, aquests que estàs
fent
ara.
Mira, ara jo t'estava explicant que la meva àvia era cuinera, sí. I saps què? Clar, sempre deia un pessic.
Clar, doncs a vegades això és el que fa el canvi, això és el que marca una recepta, no? Doncs aquests pessics d'aquests petits elements químics. Tu compres tot això, ho poses en una olla, ho escalfes a foc lent i ho vas remenant durant 3.800 milions d'anys.
Ui, no sé si tindré temps, eh?
S'ha de tenir paciència, ja saps que la cuina també requereix paciència, és un art, i al final et surt un nadó de 3 quilos de pes. Així de fàcil. És dir, és tan complicat o tan fàcil com això. Estem fets d'aquests elements químics.
I així, doncs, es forma, Joan Anton, qualsevol altre organisme viu.
Tots els organismes vius, en receptes una mica diferents, però extraordinàriament semblants a la nostra. Hi hauria molt poques diferències, en quantitat sí, però en proporció dels elements químics apenas hi hauria diferències, es forma tots els organismes vius de l'univers. Perdona, tots els organismes vius, com a mínim de la Terra, de l'univers segurament també, però com que no n'hem descobert en l'univers, de moment els de la Terra, tots es formen així.
Uh-huh. Ja sigui un bacteri o un gat o...
Tots. I llavors fixa-t'hi el problema que teníem abans. Jo et deia, quan va començar el Big Bang, l'univers, sí, de tota aquesta recepta només hi havia l'hidrogen. Només hi havia l'hidrogen i una mica de liti. L'heli, que nosaltres sapiguem, no forma part de la recepta de cap ésser viu. Per tant, el problema era enorme. La natura volia cuinar això, però no tenia,
no tenia
els ingredients.
Ingredient,
el supermercat estava buit. Només hi havia la estanteria de l'hidrogen, allà hi havia. No? Què va fer a l'univers? L'univers va inventar les estrelles. Va inventar els sols. El sol és una estrella. Recordem que sol i estrella són sinònims. Doncs bé, dins del cor de les estrelles, a milions de graus de temperatura, es van forjant tots els elements químics que hi ha aquí, que t'han format en a tu, o que han format una papallona o un arbre. Tot això s'ha anat cuinant dins el cor calent de les estrelles, dels sols, durant milers de milions d'anys, en un procés que anomenem fusió nuclear, que és matxembrar elements químics senzills per formar el següent element químic més complex. I això és la utilitat de les estrelles. Les estrelles viuen per fabricar elements químics.
Uh-huh. I la gravetat, què té a veure amb tot això?
La gravetat és fonamental perquè les estrelles aquestes, que formaran, que són les fàbriques al final dels elements químics, la gravetat és el que fa que la composició de l'estrella es caigui sobre si mateixa, es col·lapsi per propi pes. Això és la gravetat. La gravetat apreta, pressiona l'estrella, que són enormes boles de què? D'hidrogen i d'heli. És l'única cosa que tenia l'univers per fer estrelles, hidrogen i heli. Doncs aquestes enormes boles, la gravetat les apreta, les pressiona. A dins, el seu cor augmenta la temperatura d'una forma bestial, fins que a 15 milions de graus s'engega l'espurna de la fusió nuclear, d'aquest procés que et deia que fabrica elements químics. A 15 milions de graus, l'estrella comença a ser estrella. Comença a fabricar elements químics i a fabricar la llum i l'escalfor, i tot això que veiem d'una estrella. I la gravetat és la culpable, la gravetat és la que fa...
Aquesta
que...
pressió, no?
Ah, exacte.
I perquè ens fem una idea, com de gran és una estrella?
Vinga,
la veiem molt petiteta al cel, però com de gran és?
Doncs mira, per exemple, agafem el nostre Sol. El nostre Sol és una estrella més aviat modesta, ja t'ho dic ara, quan mires el zoològic de l'univers. Doncs dins del nostre Sol hi podries posar 1.300.000 terres, què et sembla?
Home.
Amb nosaltres dins. 1.300.000 terres cabrien dins del Sol. Però et deia abans que el Sol és més aviat modesta, com a estrella. N'hi ha d'estrelles...
Encara més grans.
Molt més grans que aquestes, molt més grans. Hi ha estrelles tan grans, que si les col·loquessis en el lloc que ocupa el Sol, nosaltres no existiríem, la Terra no hi seria. És a dir, l'òrbita de Mercuri, Venus, la Terra i Mart quedarien dins de l'estrella. És fascinant, és brutal.
Abans ens parlaves, no?, d'aquesta fusió, sí, nuclear, no?, amb aquests elements químics, no?, que és aquest nucli. És
exacte.
Així, no?
Això en el nucli són els 15 milions de graus i això on es pot fer aquesta fusió nuclear.
Uh-huh. Clar, ens estàs parlant de la dimensió de les estrelles, però com moren les estrelles?
Aquesta és la clau, Mercè, perquè fins ara...
Moren, o sigui, tenen un...
Com tota la natura.
Com tota la vida, tot acaba.
Tot és efímer. Tot, com les estrelles viuen molt, però al final acaben morint. I la qüestió és que aquí ve la fortuna de la vida, la recepta de la cuina. Perquè, clar, el supermercat segueix estant buit. Perquè tots aquests elements químics que fabriquen les estrelles els estan fabricant a l'interior seu. Necessitem que aquests elements surtin cap a l'espai i siguin assequibles, els puguis agafar perquè la vida pugui jugar, la natura pugui jugar. I això és la mort de les estrelles. Les estrelles, quan se'ls acaba el combustible nuclear a dins, les estrelles moren i en aquell moment en què moren, alliberen tots aquests elements químics que han fabricat, que venen a ser impureses, que embruten a l'univers i que són el que ens formen. Saps aquella frase de som pols d'estrelles?
Totalment.
Literal. És això. És a dir, estem fets de bocinets d'estrelles, estrelles que van viure i van morir per alliberar aquests elements químics que són els que ara tens aquí, que ens formen a nosaltres, però que formen a tota la Terra, una roca, una pedra, un arbre, a tot això. Són bocinets d'estrelles.
Que passen de les 12 al matí a Ràdio Estel estem mantenint l'origen de l'univers i estem en el punt de que les estrelles moren i apareix doncs la pols de les estrelles amb Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Són pols d'estrelles, ens
literal,
ho deies.
Literal.
Clar, aquests elements químics alliberats, no?, i formats en la mort d'aquestes estrelles que som nosaltres.
Correcte. Hi ha unes estrelles, especialment aquestes gegants que et deia abans, els que són molt més grans que el Sol, que exploten, quan moren, ho fan en unes explosions tremendes que anomenem supernova. En aquell moment, no només alliberen els elements químics que han cuinat a dins, sinó que a milions de graus, a bilions de graus, en aquesta explosió, acaben de forjar tots els elements de la taula periòdica. Això vol dir el carboni de les teves cèl·lules, el nitrogen dels teus aminoàcids, l'oxigen que respires o que forma a l'aigua, el ferro de l'hemoglobina, el calci dels teus ossos, fins i tot l'or o la plata dels anells, l'urani de les nostres centrals nuclears, el sodi, el clor, el potassi, l'alumini, tot, absolutament tot, en aquell moment de l'explosió d'una estrella gegant, a bilions de graus de temperatura, es forgen tots els elements químics de la taula periòdica que queden alliberats i ja ho teníem, ja ho tindríem, ja els tenim, ja els podem anar a comprar i començar a barrejar.
Déu-n'hi-do, m'estàs deixant clar, o sigui, tots tenim una estrella dins.
Sí, som bocines d'estrella. Jo, és que és brutal, això li explico a la gent sobretot en una nit estrellada, imagina't això mateix explicat sota les estrelles, no? I les veus fent pampallugues i comences a entendre i dius, jo he nascut allà. És a dir, generacions anteriors d'estrelles que han viscut i han mort perquè han hagut de morir per alliberar tot això, han fet que pogués existir un planeta rocós com la Terra, o que pogués existir l'aigua, o que pogués existir jo.
Per tant, podríem dir, Joan Anton, que existim també gràcies a generacions anteriors d'estrelles.
Correcte, correcte. Una vegada em deien, que trist que les estrelles morin. I no, quina fortuna enorme que les estrelles morin, perquè si no morissin, tot això que hem forjat quedaria dins de les estrelles. No seria útil, no hi podríem accedir, la natura, per jugar a química i per fer coses, no? La sort és que moren, i quan moren, embruten, com deia abans, d'impureses, que són tots els elements que hi ha a la natura, que aquestes impureses són el que queda lliure perquè es pugui formar, doncs, això, un planeta com la Terra.
I llavors, per ser que alguna banda de l'univers hi hagi altres éssers vius fets amb pols d'estrelles?
Totalment, ho seran. Ho seran, si és que hi ha vida a fora de la Terra, que és molt probable que així sigui, estaran també formats forçosament de pols d'estrelles, perquè, com et deia, l'univers no tenia res, han estat les estrelles les que ho han fabricat. I és molt probable, a més, que, tot i que siguin formes de vida tremendament diferents a nosaltres, la recepta de cuina segurament s'hi assemblarà molt, perquè, al final, els elements més abundants que les estrelles han alliberat, com el carboni o l'oxigen, fixa-t'hi, l'oxigen és el tercer element més abundant de l'univers, el carboni és el quart element més abundant de l'univers, és normal que la natura hagi tirat mà dels elements químics més abundants. Per tant, és molt probable que la recepta no s'allunyi gaire, no és com les nostres receptes, que una de macarrons no s'assemblen res a la del pollastre farcit, no s'assemblen en res. Aquí, segurament, les receptes seran molt similars. Uh-huh. Tot i que l'organisme resultant pugui ser completament diferent a nivell morfològic, a nivell biològic.
Balanç final que ens fas avui, què hauríem de fer, no?, de treure com a conclusió d'aquesta magnífica recepta que ens has proposat?
El regal de la vida. El regal o la fortuna. Mira, no és regal, és un préstec. Primer, la fortuna de la vida. Quan penses això, dius, la natura s'ha pres moltes molèsties perquè avui tu i jo puguem ser aquí xerrant. Hem d'aprofitar cada segon d'aquesta vida, i això, malauradament, ens preocupem, jo sóc el primer, a vegades, per coses que no mereixen dedicar-li ni un segon d'aquesta extraordinària vida que tenim. I després el préstec. Jo no li dic el regal, li dic el préstec. Al final, quan jo mori, els elements químics, que al final sóc elements químics, retornen a la natura. I la natura amb això farà altres coses. Una pedra, un mosquit, o vés a saber què farà en un altre lloc de l'univers. Per tant, al final és un préstec. La qüestió és què és el que estem disposats a pagar cadascun de nosaltres pel préstec de la vida. Estem aquí de pas només? I volem desaparèixer i ja està? O li hem de retornar aquest favor a la natura d'alguna forma? Això ja és un tema ètic de cadascú. Però què fem aquí, no? És això, és un préstec. Hem de retornar el préstec amb interès. Uh-huh. No conec cap préstec que es pagui sense interès. I aquest interès és aquesta ètica de què fem a la vida mentre estem aquí, no? A lo millor som bons pares o bones mares o bons amics o bons treballadors i intentem que la vida sigui una mica més fàcil pels que venen al darrere nostre, i això ja seria un interès brutal per pagar. La natura estaria contentíssima d'haver-nos posat aquí.
Jo no sé si tu ets molt volataire, Joan Anton.
No, malauradament no en sé. No te'n trobaria cap.
No te'n trobaria cap. Jo tampoc, també t'ho haig de dir. Justament és que ara estàs parlant de la natura i demà en aquest programa tractarem d'això, no? Amb un altre punt de vista, de com respectem. Ara ja saps que durant el confinament doncs moltes vegades hem intentat aprofitar d'aquesta natura, però l'hem aprofitat massa. Sí. No, Joan Andreu, d'alguna manera.
Sí, a veure, el problema que tenim és que estem malmetent, ens hem convertit, els humans, en segurament la sisena gran extinció massiva que ha patit aquest planeta. Al planeta li coneixem 5 grans extincions massives. La més moderna, la més recent, va ser la dels dinosaures, fa 66 milions d'anys, que es va carregar el 85% d'espècies vives del planeta. Ja hi ha científics que creuen que estem en plena sisena extinció massiva. Dit d'una altra forma, si vingués d'aquí a 50 milions d'anys, quan nosaltres ja no hi siguem, vingués un explorador d'un altre lloc i explorés la Terra, trobaria senyals de 6 grans extincions massives. La dels dinosaures fa 66 milions d'anys i la que estem visquent aquests centenars d'anys que els humans estem aquí. Estem maltractant tot el nostre entorn. I potser el més problemàtic, en una visió egoista, però necessària, és que el que estem malmetent també és a nosaltres. Estem malmetent els fills dels nostres fills. Estem fent que ells visquin en un entorn molt més complex que el que nosaltres hem tingut la fortuna de viure. I aquest és el problema. Hi ha molta gent que diu hem de salvar el planeta. Jo dic, que pretensiosos. Nosaltres no hem de salvar el planeta. El planeta no ens necessita. Se salva sol. Ostres, els humans no hem de salvar el planeta. El que hem de salvar és el benefici d'aquesta vida que hem tingut, perquè els que venen no la tindran. I aquest és el gran problema que tenim de l'efecte humà contra la natura, com l'estem agredint i com estem canviant i estem convertint un entorn que serà molt complicat per les generacions que venen.
D'alguna manera som egoistes també, no? Com deies tu, amb les generacions que vindran, no? Clar. Ens hi estem deixant doncs, un planeta que no li pertocaria. I res, nosaltres hem de deixar-ho aquí. Sempre és un plaer escoltar-te.
Gràcies, Mercè.
Català, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Físic,
químic, quàntic i divulgador científic, que avui ens ha apropat aquesta meravellosa recepta de cuina de la vida. Cuida't moltíssim.
Igualment.
Doncs vinga, que nosaltres anem cap a publicitat. Res, a 6 minuts ja ens situem a 1:15 d'aquest matí de dijous, al matí a Ràdio Estel. Deixa'm avançar-te que d'aquí res. Obrim l'espai de salut natural per tothom. Per tant, si tens algun dubte sobre la teva salut, ens pots enviar la teva consulta. De quina manera? Fes-ho ja, per això, eh? Al 663-99-30-62, 663-99-30-62, a través d'una nota de veu al WhatsApp del programa, o també ens pots escriure un correu al mati@radiostel.cat. Després de la publicitat ja parlem amb els nostres doctors. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Hey, hey, hey! De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
Minuts que passen de les 12. Marta Jarque, com estàs? Bon dia.
Què tal? Què tal? Com ha anat amb el Joan Anton Català? Molt interessant, eh?
Sempre és molt interessant. Tu sabies això, que tu vens a les estrelles?
Ho sospitava.
Havies notat, no? Ja, sí. Brilles com una estrella, Marta.
Exacte, i Mercè,
volies que et digués això.
Ara. No, però molt xulo, m'agrada molt escoltar-lo. Ens transporta, no?, com a un altre món, i ens veiem a nosaltres mateixos des d'una perspectiva totalment diferent.
No, totalment, és que la Marta és que t'eclipsa, no?, amb tot el que diu i bueno, et centra. A mi em captura... I, de fet, li he preguntat també, avui hem parlat d'això, no?, de la meravellosa recepta de cuina de la vida, però també, atenció, que ens podeu envillar. Jo no sé si ho vas fer tu, però vas fer una fotografia a la Lluna.
Jo?
Recordes que ho va demanar, sí, el Joan Anton?
Sí, és veritat, que després quan la mires a través del mòbil, de la pantalla del mòbil, es veu completament diferent.
Res,
és veritat, és molt curiós.
Doncs el Joan Anton m'ha dit, Mercè, la qüestió és paciència. Has de tenir paciència, has de tornar a fer la foto, i sobretot enfocar bé i la llum.
Val, és a dir, que la càmera es va acostumant a la llum, o a la poca llum, en aquest cas, de la nit.
Jo tornaré a intentar-ho.
Provarem. Tenim poca paciència, per això amb el mòbil sempre volem fer la foto ràpida, enviar-la...
I que quedi bé.
Marta,
explica'ns una mica, perquè posa'ns en context, no? Ens proposaves una pregunta, el Freqüència Madurada.
Exacte. Avui us pregunto quin país celebra avui, dia 7 d'octubre, l'aniversari del seu president, i ara, com sempre, vaig madurant aquesta Freqüència Madurada, i us porto la segona pista, que és aquesta. Això ens posa una mica en context.
Jo t'haig de dir que la primera l'he enganxat millor, eh?
Sí?
El José diu que també. Et sembla? La podem recuperar, Marta? Ens deixes
la primera pista, i tant, mira, és aquesta. No, però sí que és veritat que podia portar a induir algun dubte, com deia el David, perquè la cançó
jugar,
és d'un grup, no?, que et podies pensar que
clar,
em referia al grup, però no, de fet em refereixo una mica més a la lletra de la cançó.
A veure, torna a posar. Després d'aquest aclariment, vas a la segona pista.
Clar. Aquestes marxes, aquest idioma de fons...
Tu saps parlar aquest idioma?
No, què va. Però vaig viatjar a aquest país, i perquè m'interessa molt, tenen un abecedari diferent al nostre.
Ah, sí?
Sí, i vaig anar a comprar un diccionari per entendre algunes de les lletres. És curiós.
Doncs aquí la Marta ens està deixant més pistes per tots aquells oients que encara no sapigueu la resposta a la pregunta que ens fa avui la Marta al Freqüència Madurada, eh?
Exacte, que és quin país celebra avui, dia 7 d'octubre, l'aniversari del seu president.
Direm els anys, també, que fa.
Sí, ja et sorprendràs.
Jo ja el sé, ja ets a dir que ja el sé.
I ja saps quants anys té, també?
No, els anys no. Puc intuir-ho. Al final del programa ja ens ho expliques. Què han de fer els nostres oients? Vinga.
Doncs els que ja ho sapigueu, ens podeu enviar un WhatsApp al 663-99-30-62 o també ens podeu enviar la resposta per correu electrònic al mati@radioestel.cat. Deixa'm mirar l'hora, queda mitja hora encara, és a dir, que tenen 30 minuts els que ens escoltin per enviar la resposta. Ja ho sabeu, com cada dia, entre els que ens dongueu la resposta correcta, el divendres el Galdric, el nostre productor, farà un sorteig per, doncs això, per entregar
per tant,
la...
Demà, eh? Demà al final del programa...
Demà és divendres.
Tot el dia, Marta.
Com ha passat la setmana de ràpid! Mare meva! Doncs demà el Galdric ja el tenim preparat, escalfant aquí a la banda, perquè farà girar aquest bombo amb tots els que hagueu encertat la resposta, sortirà el guanyador.
I donarem el nom del guanyador d'aquesta magnífica cistella Capravo.
Exacte.
Gràcies, Marta, per aquesta freqüència madurada. Al final del programa, la Marta ja ens donarà la resposta que ens plantejava avui. Recorda que ens pots enviar una nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o també ens pots enviar un correu al mati@radioestel.cat. Aprofitem, marxem, res, petita aturadeta en el matí, anem a publicitat, i a la tornada arriba l'espai de salut natural per tothom aquí al matí a Ràdio Estel. T'hi espero, fins ara.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Hey, hey, hey! De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
4 minuts que passen de 2:15, aquí al matí a Ràdio Estel, doncs obrim les portes a la salut més natural, a l'espai Salut Natural per tothom. El que volem és que ens enviïs els teus dubtes mèdics, sobretot resoldre aquelles dolències, aquells problemes que tinguis al voltant de la teva salut i el teu benestar. Pensa que doncs, comptem amb els millors professionals especialistes mèdics, com són el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde, a l'espai de Salut Natural per tothom. Com dèiem, que podeu preguntar qualsevol dubte fins a la 1 del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Doncs dit això, et recordem aquestes vies de participació a l'espai. D'una banda, doncs, una nota de veu amb el teu nom i la pregunta mèdica que li vulguis plantejar als doctors. Nota de veu al WhatsApp del programa 663-99-30-62. 663-99-30-62. O també ens pots escriure un correu al matí@radioestel.cat, com dèiem, amb el teu nom i la teva consulta. I al final del programa de l'espai, doncs, posarem i sobre la taula i compartirem amb els nostres doctors els teus dubtes mèdics. Ara sí, ja sense més dilacions, podem saludar amb el doctor Juan Márquez. ¿Cómo estamos, doctor Márquez?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ha levantado el día Madrid, doctor?
Muy bien. Vamos con un día. Ya esto creo que os lo había anunciado. Nosotros tenemos aquí, y además es muy acusado en todo el territorio, en toda España, pero nosotros sí acusamos mucho lo que llamamos el veranillo de San Miguel. No sé por qué se llama el de San Miguel, porque es el San Gabriel y
sí, esto lo tenemos que preguntar, ¿eh? Es verdad.
Es el de San Miguel, porque es Gabriel, Miguel y ahora...
¿Y Rafael?
Rafael, el otro arcángel, se me olvidaba, ¿no? Uh-huh. Pues podía ser el veranillo de San Rafael.
Por tanto, ha vuelto el verano, entiendo, ¿no?, a Madrid.
Sí, sí, estamos, hombre, con temperaturas más suaves, sí. Pero es de esos días que... bueno, pues por hacer publicidad de mi tierra, pues el que quiera venir a visitar ahora es maravilloso, porque no pasa calor, son unos días que se prolongan tomando algo en una terraza, paseando por el Retiro, paseando por sus calles, pues son de estos días que uno agradece vivir en Madrid. No es que esto lo agradezca yo mucho, quiero decir, Madrid no es una ciudad ni especialmente cómoda ni especialmente amable. Sí somos amables los madrileños, pero Madrid es una ciudad muy complicada. Entonces, pues salvo eso, yo creo que es ahora, si pueden aprovechar y venir, que va a venir el puente o que vienen un día de fiesta, ¿no? Sí. Si se pueden, porque está para eso. O sea, sí, Madrid sí. Ahora mismo es ideal. Esta época para Madrid es...
Temperatura ideal, ¿no? ¿No? Que acompaña pues a cualquier plan de los muchos, ¿no?, que se pueden hacer en Madrid, ¿no, doctor?
Muchos, muchos, se pueden hacer muchos. Uno puede comer con los amigos, ir al teatro, en fin, puede pasear, simplemente pasear y disfrutar un poco de lo que es mi ciudad en otoño, que sabéis que yo es que le tengo debilidad al otoño.
Lo sabemos, aparte ayer lo pusimos en conocimiento al doctor Valverde, porque ya estaba criticando el otoño, fíjese usted, el doctor Valverde, yo le dije, como lo escuche el doctor Márquez, ya verá.
Pero bueno, esto es, bueno, tiene que haber variedad y así, pero yo sí soy, y Madrid ahora es, pues la verdad que es de las pocas veces que uno agradece, porque luego, claro, echo de menos, pues esas playas, ese sol del Mediterráneo, ese eso que tenéis allí que no tengo aquí, ¿no?
Yeah.
Pues claro, uno tiene echa de menos lo que
lo que
no tiene en ese momento, ¿no?
Claro, claro. Bueno, son cosas...
No, la verdad, a ver, yo aquí, claro, también yo está invitadísimo, ya lo sabe, venir a Cataluña, le haríamos también pues una visita guiada por donde... Bueno, de hecho, usted ya ha estado en Girona, que lo sabemos, ¿no? Sí, que lo compartió.
Sí, Barcelona. Conozco, yo creo que quitando Lleida... conozco Tarragona, conozco Barcelona, conozco Girona y me gusta mucho Cataluña. O sea, no es algo... He estado en varias ocasiones y me gusta mucho.
Bueno,
Girona me encantó.
Girona es precioso, la verdad es que
maravilloso.
Doctor Márquez, mire, justamente ahora que estaba diciendo esto, porque aquí sí que es verdad que hoy ha aflojado, no hace tanto frío como ayer, eso es verdad, pero claro, lo que nos está pasando es que estamos viendo muchos casos de resfriados, doctor.
Sí.
Porque claro, estos cambios de temperatura, que ya no sabes qué apostar por la mañana en cuanto cómo has de salir de casa vestido, ¿no? Porque lo que te pongas lo tienes que llevar todo el día y por la mañana hace frío, luego al mediodía calor. Depende de la semana, hace más frío, llueve, entonces, claro, nuestro organismo, yo entiendo que lo estamos enloqueciendo de alguna manera y de ahí pues puede ser una causa de resfriado, ¿no? Puede originar pues estos resfriados típicos del otoño, ¿no? Con pues mucosidad, dolor de garganta.
Es que es ahora, cuando yo estaba hablando del buen tiempo, pero he salido con americana y con un jersey y camisa a la calle cuando he salido esta mañana, que he salido muy pronto. Mm. Pero es que ahora ya me está sobrando todo. Entonces, al final, sale uno, suda, cambia de temperatura, pasa calor en los sitios, pone el aire acondicionado del coche todavía porque los coches dentro hace calor.
Claro.
Cambios de temperatura son fatales para el sistema inmune porque nuestro sistema inmune es muy sensible a los cambios de temperatura y funciona con temperaturas estables y altas, ¿eh? Es cuando mejor funciona. En cuanto empieza el fresco, el frío, tenemos riesgo de acatarrarnos y, por desgracia, el otoño sí que nos trae eso. Y ahí es donde intervienen todas esas sustancias de las que hablamos, ¿no? La equinacia, el própolis, el reishi, el shiitake, el maitake, que reunidos en forma de complemento alimenticio conforman el Dinafen Plus o el Dinafen infantil para los niños. Precisamente hoy estoy en consulta al lado de una consulta de pediatría y si no tengo 20 niños en la misma sala de espera de los que están, donde están mis pacientes, sí, pues no tengo ninguno, porque claro, ya se me están acatarrando todos, pues ahí el Dinafen infantil o el Dinafen Plus para los papás de esos niños
iría muy bien, ¿no?
Muy bien, puede funcionar.
De hecho, el Dinafen Plus, que ya nos lo dice, ya nos está explicando desde siempre aquí a l'Espai de Salut Natural per tothom al matí de Radio Estel, que es un tratamiento natural para ayudar a subir un poco, pues un poco más las defensas desde un punto de vista natural. Pero es que yo lo que le quería preguntar, doctor, es que no podemos tomarlo seguido, es decir, no hay, ¿no?, un plazo para tomar el Dinafen Plus.
No, yo creo que el plazo, dices, de...
Sí, o sea, ¿cuánto tiempo podemos tomar el Dinafen Plus?
Pues mira, nosotros normalmente lo recomendábamos tomar hasta bien entrada la primavera, porque a la primavera le pasa un poco como al otoño, pero al revés. Se levanta uno con las temperaturas frescas y a medida que transcurre el día se va asando, va sudando, entonces también la primavera es muy convulsa. Yo siempre decía que hasta bien entrada la primavera. Y ahora estuvimos todo con la pandemia, hemos dicho que se tome todo el año, con lo cual se puede tomar todo el año. Yo confío y tengo mucha esperanza de que este año pueda seguir diciendo eso de hasta bien entrada la primavera y que allá por mayo, en San Isidro más o menos, que viene siendo el 15 de mayo, 20, pues a partir de ahí, ya que viene el buen tiempo, podamos descansar nuevamente hasta septiembre. Y espero que sea así, porque los datos epidemiológicos están siendo mucho más favorables de lo que eran anteriormente y estamos ahí casi rozando el bajo riesgo de epidemia. A ver si lo conseguimos un poco entre todos y la vacunación, si seguimos con la vacunación y conseguimos que la pandemia ya nos abandone para el año que viene, o al menos lo que es una epidemia. Me temo que el virus nos lo hemos quedado para siempre, pero eso ya lo iremos viendo. Pero yo sí recomendaría tomado hasta bien entrada la primavera, tanto el Dinafen Plus como el Dinafen infantil, allá por mitad de mayo, casi hasta junio, y luego a partir de ahí descansar y volver nuevamente en septiembre a tomar el Dinafen Plus.
43 minuts que passen de les 12 del matí a l'espai de salut natural per tothom. Doctor Márquez, antes nada, una última hora que nos passen los servicios informativos d'aquí de Radio Estel. Una informació que us ampliarem en el butlletí de la una és que el TCJ acaba d'avalar l'obertura a partir d'aquesta mitjanit de l'oci nocturn. Recordem l'aforament al 70%, mascareta obligatòria i certificat Covid de vacunació d'haver passat la malaltia o el test negatiu. Aquesta és l'última hora que ens arriben des dels serveis informatius d'aquesta casa, una informació que ens ampliaran en el punt de la una al butlletí informatiu. Doctor, nada, es esta noticia que nos acaba de llegar, que la justicia pues ha avalado abrir el ocio nocturno con el pasaporte COVID, que sería pues uno de los principales requisitos para poder entrar a las discotecas. Yo no sé, yo a mí me queda un poco lejos,
¿Va a ser en Cataluña o va a ser en
En Cataluña, de momento, el TSJ, que es el Tribunal de Justicia de aquí de Cataluña, lo ha avalado, porque es una petición que había hecho el gobierno de Cataluña. Entiendo que cada comunidad lo tendría que pedir, ¿sabe?, a la justicia, porque como colisiona algún derecho, el derecho fundamental, pues se necesita como el aval de la justicia para poder pedir este pasaporte COVID. De momento en Cataluña sí, creo que en otra comunidad autónoma también lo han avalado, pero ahora me pilla, por eso.
No, me parece, me parece algo razonable, no es algo descabellado, sí. No sé si bien o mal, porque yo de derecho no entiendo, pero médicamente me parece algo razonable. Bueno, luego ya...
No, que coincide, ¿no? Un poco también, ¿no? Que cuesta a veces que la justicia y los conocimientos médicos, ¿no?, vayan a una, pero de momento aquí ha coincidido. Y yo, doctor, ¿qué quiere que le diga? Ya que pues se abren las discotecas nuevamente, ¿podemos poner ahí una paradita también de vacunación y aprovechando pues todos esos jóvenes, ¿no?, que no se han vacunado?
Sí.
Así tienen el pasaporte COVID, ¿no? Ahí aprovechamos, hacemos un 2x1. En todo caso, aquí en l'Espai de Salut Natural per tu, avui passem consulta amb el doctor Juan Márquez. Ell és metge especialista en medicina de família, també membre de la Societat Espanyola de Medicina de Família, de la Societat Espanyola d'Hipertensió i expert en salut natural per tothom. Antes de passar al capítol de les preguntes, doctor, hoy queremos hablar un poco esta semana. Nos ha preocupado un poco nuestro sistema muscular, porque a veces es como que no lo tenemos en cuenta, doctor. Ayer con el doctor Valverde hablábamos de miopatías. Hoy a mí me gustaría preguntarle la miastenia gravis. ¿En qué consiste esta enfermedad? Es una enfermedad muscular, ¿verdad, doctor?
Sí, es una enfermedad muscular, además, bastante... Te diría que complicada. Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza sobre todo por debilidad de determinados grupos musculares. Puede aparecer después de, yo qué sé, pues después de ejercicio físico, incluso ejercicios físicos, me refiero a ejercicios físicos muy tontos. No hace falta correr una maratón ni haberse metido en el gimnasio una paliza, ¿no? Tiene una variedad frente a otra, o perdón, una particularidad frente a otras enfermedades que son neuromusculares, que es que solo afecta a aquellos músculos que tienen contracción, que se contraen voluntariamente, con lo cual eso, frente a otras enfermedades neuromusculares que son devastadoras porque acaban afectando a musculatura respiratoria, musculatura cardíaca, es decir, músculos que nosotros no contraemos voluntariamente, el corazón late porque late involuntariamente y determinados músculos como los respiratorios respiramos porque respiramos.
Hombre, claro.
Puedo parar, los puedo parar hasta un punto porque si no me asfixio, quiero decir. Entonces, hay que tener en cuenta que puede ocurrir, no sé el porcentaje de personas que lo padecen, pero sí que, bueno, pues es una enfermedad que te merma la calidad de vida en realidad, porque, a ver, no es de buen gusto, ni de plato de buen gusto, el tener que estar reposando cuando te ocurre, cuando uno ha hecho ejercicio, el no poder hacer una vida normal. Lo que hace es, básicamente, es la debilidad o el debilitamiento de músculos que se contraen voluntariamente.
Brazo,
llámese un párpado, llámese una pierna.
Expresiones faciales, ¿no?
Sí, los miasténicos tienen una expresión facial peculiar, porque es verdad que los músculos faciales también como que caen, ¿no? No tienen ese tono que tienen. Y los ojos también. Yo recuerdo haber visto la primera vez que lo vi, un miasténico, vi su cara y no sueles olvidarlo. Y de hecho alguna vez intentas indagar por ahí solo porque ves la cara que te recuerda a aquella que viste hace, yo no sé, hace 20 años, la primera vez que lo vi, ¿no? Y bueno, sí, la cara, la expresión facial, sí.
Doctor, ¿se conocen las causas de la miastenia gravis?
Se cree que es causa autoinmune, que pues nuestro sistema inmunitario lo que hace es generar anticuerpos, que de alguna manera esos anticuerpos bloquean los nervios, que son los encargados de contraer esos músculos o de dar tono a esos músculos, y que se produce especialmente, pues ya digo, cuando hacemos ejercicio, ¿no? Y mejorando con el reposo, claramente.
¿Se puede prevenir?
No, como casi todas las, o como todas las enfermedades autoinmunes. No puedo prevenirlas. O sea, yo el hecho, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, una tiroiditis autoinmune, una inflamación del tiroides de manera autoinmune, ¿la puedo prevenir? No. Un hipotiroidismo autoinmune, pues no lo puedo prevenir. Mis propias células de nuestro sistema inmune, de nuestras defensas, atacan órganos que no tendrían que atacar porque los reconocen como extraños. Y ahí en eso tenemos, bueno, pues una cierta laguna, la medicina, en la que no tenemos claro cómo mejorar o cómo prevenir ese tipo de patologías autoinmunes. Hay muchas, ¿eh? El lupus, bueno, el tiroides del que estábamos hablando, o determinadas enfermedades neuromusculares que no sabemos por qué ni cómo prevenirlas.
Vinga, doncs seguim aquí a l'Espai de Salut Natural per Tothom, al matí de Radio Estel. Ara, justo que estábamos hablando pues, de esta enfermedad, de la miastenia gravis, doctor, también me ha venido a la cabeza, pues desde otro punto de vista, los problemas que podemos tener con nuestro sistema muscular, justamente pues cuando hacemos demasiado ejercicio, doctor, y tenemos las temidas agujetas, que creo que esta semana también pues las hemos tratado, ¿no?, en este espacio. ¿Existe algún tratamiento natural para poder, no sé, combatir las agujetas temidas, doctor?
Bueno, hemos hablado alguna vez de esto. Hay para personas que hacen ejercicio,
sí,
viene muy bien un complemento con colágeno y con magnesio, que se llama Collagenium. El colágeno para aportar precisamente eso, colágeno, que es una proteína, la proteína más abundante de nuestro organismo, y que es fundamental en la formación de la estructura de un montón de un montón de partes de nuestro cuerpo, entre ellas los músculos, los tendones, los ligamentos, y luego lleva magnesio, que ayuda a la contracción muscular. Bueno, pues tomando colágeno, las personas que hagan deporte habitualmente, tomándolo por las mañanas, es un polvo, con unos cacitos dosificadores, es un cacito de estos disuelto en un vaso de agua una vez por la mañana, ahí podemos ayudar a prevenir. Otras maneras de prevenir, que no sea con un producto como el colágeno, sino una manera de prevenir razonable. No sé si lo he hablado aquí o en otro espacio de algún otro programa, ¿no? Ahí me pierdo un poco, pero creo que hemos hablado la necesidad de estirar después de hacer el ejercicio, estirar esos grupos musculares concretos que hemos trabajado, ya saben, cuádriceps, bíceps femoral, en fin, los deportistas en general están casi tan puestos como cualquier médico en esto, porque saben perfectamente qué grupos contraen, pero estirarlos bien es importante, porque el problema es que se forma ácido láctico por culpa de la fatiga dentro de los músculos. Ese ácido láctico cristaliza, forma unos cristalitos, y esos cristalitos son los que luego a la larga producen las agujetas, de tal manera que viene muy bien, además del colágeno con colágeno y magnesio, estirar muy bien los grupos musculares. Y luego siempre digo que caminar después del ejercicio, caminar me refiero a caminar, no me refiero a que tengamos que ir como jugándonos los 10 kilómetros marcha, no hago de eso, sino caminar, dar un paseíto ligero después de haber entrenado, pues suele venir bien. ¿Ah? Suele venir bien porque también descarga y ayuda en el estiramiento de esos grupos musculares que hemos hecho, especialmente en las piernas, que son las que generalmente suelen tener muchísimas agujetas, ¿no? Nuestras piernas, los cuádriceps, que son la parte delantera del músculo, el bíceps, que es la parte trasera, los gemelos también, y luego determinadas partes de los pectorales y los brazos, dependiendo, ¿no? Pero bueno, Collagenium, tirar y caminar después del ejercicio.
Vamos a recordarlo. ¿Cuáles son los principales ingredientes de Collagenium?
Collagenium proporciona la combinació ideal de col·làgen, magnesi, àcid hialurònic i vitamina C. Aquesta vitamina contribueix a la formació normal de col·làgen pel bon funcionament dels cartílags, els ossos i la pell. També, juntament amb el magnesi, la vitamina C ajuda a reduir el cansament i la fatiga.
53 minuts, per tant, 7 minuts per arribar al punt de la una, l'espai de salut natural per tothom. Avui estem fent com una repassada pel que fa referència, no?, al nostre sistema muscular. Doctor Márquez, a mi també me gustaría saber el magnesio, no?, las propiedades que tiene el magnesio para ayudarnos pues a disminuir el cansancio, la fatiga y también el funcionamiento normal de los músculos. Creo que Maen también ahí nos puede ayudar, ¿no?
Sí, tiene un spray... Un spray que precisamente se llama así, Magnesio de Maen, que es precisamente para aplicar en los grupos musculares que hemos trabajado, ¿no? Se puede aplicar, por ejemplo, por la noche. Que está mal, pero a mí estas cosas a veces me gusta decirlas. Pues ayer por la noche, sin ir más lejos, porque yo había entrenado por la mañana, pues tuve que, bueno, en determinadas partes, especialmente las piernas, que tiene una parte un poco más débil o menos trabajada que tengo, pues me eché este spray y suele funcionar muy bien porque ayuda en toda esa zona, en la contracción, en la fatiga muscular, en el cansancio, a disminuir ese cansancio que tengo cuando he hecho deporte. Y si lo aplicamos por la noche, ese spray, y le damos un suave masaje, pues nos puede ayudar y nos puede valer también, por supuesto, para disminuir luego al día siguiente y al otro, porque las agujetas vienen estando entre las 36 horas y las 48 horas, ahí es donde más
se notan,
si
hice, ¿no?
Sí, si yo hice ayer por la mañana ejercicio, pues empezará a notarse a partir de esta tarde, ¿no? A partir de esta tarde es cuando más agujetas y mañana por la mañana es cuando más mayor punto, bueno, pues aplicando el magnesio de Maen en spray.
Es un spray, perfecto.
Pues podemos intentar mejorar al menos ese aspecto de después del ejercicio.
Magnesio de Maen. Vamos a hacer una cosa, vamos a leer este email que nos ha llegado. Dice: buenos días, doctor Márquez, soy Marc de Blanas. Les estaba escuchando cuando hablaban sobre problemas musculares y quería preguntarle, doctor Márquez, ¿por qué a veces cuando llevamos mucho tiempo sentados se nos duermen las piernas? ¿O notamos esto mismo, ¿no?, que las piernas las tenemos adormecidas? ¿Por qué sucede?
Porque comprimimos después de estar mucho sentado. Esto se ve bastante, sí, pues después de estar mucho sentado se comprimen nervios, y esos nervios que se comprimen no dan la inervación correcta a los músculos y se me duermen. La sensación es un hormigueo, es el hormigueo de las piernas.
Ajá.
Puede ocurrir.
Venga, pues aún estamos a tiempo para leer otro email que dice así: buenos días, doctor Márquez. Como la mayoría de los mortales, llevo puesta la mascarilla durante toda la jornada de trabajo y también para desplazarme y subir a los servicios públicos. Este verano, los días de más calor en la cara aparecían como desaparecían unas manchas rojas en todo el rostro. Ahora esta alergia ha aparecido detrás de las orejas, justo donde roza la goma de las mascarillas. ¿Me aplicó alguna agua oxigenada y povidona a Posan? Doctor, no sé si esto es correcto, pues no consigo aliviarme. ¿Qué me aconseja? ¿Doctor? ¿Doctor Márquez? Ay, jo que estava aquí esperant-nos la... Jo perquè a mi també m'interessava aquesta resposta del doctor Juan Márquez. Sembla que l'hem perdut. Intentarem a veure si el podem recuperar. Ah, sí, doctor Márquez, l'hem recuperat. Que fàcil.
Os he dejado de oír, no sé. ¿No?
Ay, qué pena. Nada, que esta oyente, Josefa, nos comentaba pues que tenía problemas con las mascarillas, que le habían salido como unas manchas rojas en el rostro y ahora le ha aparecido detrás de la oreja. ¿Existe algún remedio natural, doctor?
Sí, yo le diría que el más omega en crema lo estamos recomendando para esas zonas de las mascarillas que sí que estamos viendo que tienen más, que esto es, o sea, el tema de las mascarillas, que está muy bien y que nos ha dado muy buenos efectos, pero lo cortés no quita lo valiente, es absolutamente, o sea, es horrible tener que estar todo el día con las mascarillas y todo el día, pues al final molestan y producen ese acné o producen esas irritaciones. Más omega en crema, uh-huh. Omega en crema aplicado en esas zonas nos puede venir muy bien.
Pues nada, doctor, cuídese muchísimo, muchísimas gracias, como siempre, por sus consejos. Y como ya le decimos, feliz fin de semana, que ya no nos oímos hasta el lunes, doctor.
Estamos un fin de semana, además, este va a ser un poco más largo.
Sí, sí, sí.
Nos veremos.
Venga, cuídese muchísimo, doctor. Gracias, gracias por estar aquí, al matí a Radio Estel. I nosaltres, abans d'acomiadar a l'espai, deixa'm dir-te i recordar-te una cosa. Si t'has quedat amb el nom d'algun producte que en recomana el doctor, pots entrar a maen.es, i allà doncs, directament coneixeràs els productes que ens recomanen els doctors en profunditat, o també pots fins i tot comprar-los des de la pàgina web maen.es. També els pots trobar en herbolaris per a farmàcies i farmàcies i també pots fer la teva compra per telèfon al 669-56-1768 669-56-1768. En 24 hores tens el producte a casa teva i a més si dius que ets oient de Ràdio Estel tindràs un descompte especial. Apunta't aquest telèfon 669-56-1768. Nosaltres avancem ja cap a la una d'aquest dijous 6 d'octubre. Us ho avançàvem, el TCJ acaba d'avalar l'obertura per a partir d'aquesta mitjanit de l'oci nocturn, recordem, aforament del 70% amb mascareta obligatòria i certificat Covid de vacunació, d'haver passat la malaltia o també un test negatiu. Aquesta informació, tot seguit ens ho amplia els serveis informatius d'aquesta casa en el punt de la una. I a partir de la una, què passarà? Doncs que encarem la recta final del programa i aquí doncs, tindrem un convidat molt, molt especial. Ens fa molta il·lusió donar pas al nostre Chaise Long, Eduard Estivill. Això serà a partir de la una, al matí a Radio Estel.